vinguts, passeu, passeu, de les pistols, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Iniciamos una nueva edición de Al Día de Santa Teresa, el espacio que produce el Centro Sociocultural Carrevolta. El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de obras de la terminal de contenedores de la ampliación norte del puerto de Valencia. Asociaciones ecologistas, vecinales y algunos partidos políticos han denunciado esta ampliación. ¿No es así, Núria Cerveró?
Sí, Enrique, efectivament, el Consell de Ministres ha aprovat el passat dimarts el pressupost per a l'ampliació del port de València. Aquest és un pas decisiu, però no l'últim, ja que la ciutadania hem d'estar preparades per al llarg camí que tenim encara per endavant i donar suport a la lluita encapçalada per la Comissió Ciutat Port. Estem en un context d'emergència climàtica i aquesta ampliació tindria nefastes conseqüències per al nostre patrimoni cultural i natural, com és l'Albufera, l'Horta i les nostres platges. A més, aquest sacrifici és en benefici d'uns pocs empresaris i el patirem, en canvi, entre totes i tots els valencians. Per tant, cal continuar amb la lluita per aturar aquest despropòsit i, per tant, d'aconseguir un futur més sostenible. I amb aquest desig, de cara a l'any vinent, comencem el nostre programa d'avui, el Déu de Santa Teresa. En la programació d'avui donarem cara a les festes nadalenques amb una entrevista a Toni Porcar sobre el Betlem de la Pigà, a Castelló de la Plana. A continuació, tindrem el nostre Al Roig al Calendari de la mà d'Adelí Martínez. I, per últim, la programació i tallers de Carrevolta per a les pròximes dates. I a continuació, la entrevista sobre el Belén de la Pigà. Bona vesprada, Adelí.
Hola, Núria. Avui tenim com a convidat a Toni Porcar, fundador i primer director del Belén de la Pigà. Bona vesprada, Toni.
Hola, bona vesprada.
En primer lloc, com és evident, i per entrar en matèria, dis-nos de manera breu què és el Belén de la Pigà.
És una manifestació genuïna, diguem, de teatre popular. Teatre popular, per tant, s'improvisa, és molt espontani i té com a referent el Nadal. Per celebrar el Nadal, pues, se fa una representació, l'autor li diu el Belén de la Pigà, però ahí entra tot.
I podries explicar-nos com s'origina el projecte?
Ades, quan m'has preguntat què és el Belén, és teatre popular, però ara se m'ocorre que és música, és dansa, és teatre, és espectacle, en definitiva. Com s'origina el Belén? Això va ser una idea de Matilde Salvador, que li va proposar a Miquel Peris que escriguin un text, i se va intentar tirar endavant. Ens van reunir a molta gent del Teatre Amateur de Castelló, jo entre altres. Això ho havia de dirigir Pep Cortés. Ens vam reunir, no va quallar. A l'any següent el se va tornar a intentar, la gent del Grau i Josep Miquel Francesc, però tampoc va quallar, i a última hora va vindre Matilde a casa i va dir: Toni, fes-te càrrec tu i tira-s'ho endavant. I jo, en la gent que ja estava implicat i la gent que jo vaig poder juntar, pues vam iniciar el projecte. Ahí n'hi havia a l'inici un grup de gent que gràcies a ells la cosa va funcionar: Josep Antoni Pradells, Vicent Domènech del Grau, el Macareno, un mariner del Grau, el Josep Miquel Francesc, que després se va fer capellà, Serrano Lucha, ha estat el director del Museu de Belles Arts, Josep Lluís Estanislao, i després se va anar afegint gent, i ja érem un grupet i la cosa ja tenia cos.
Això de quin any estaríem parlant?
Dels anys seria 78-79, i el primer Belém se va fer el 80. Me'n recorde per una raó ben senzilla. Va néixer el meu primer fill, i com no teníem Jesuset per a fer de Jesuset al Belém, doncs vam tirar mà del meu fill que acabava de néixer, com aquell qui diu.
Ja has comentat que hi ha moltes persones implicades en l'origen del Belém, però és imprescindible parlar-ne de dos en concret. En primer lloc, quin paper té Matilde Salvador en l'origen del Belém de la Piga?
Matilde Salvador era una gran dinamitzadora. Matilde Salvador era una persona que tenia un entusiasme, una voluntat i una vitalitat fora de lo normal. Ella va vindre a parlar amb mi i ella és la que estava darrere. A part de ser l'autora de la música, que hi té unes Nadales molt boniques, va musicar els poemes de Miquel Peris, sempre acollint-se a músiques populars, però donant-li ella aquella composició de modernitat que ella li dona a tot el que feia. I Matilde Salvador, totalment, absolutament. Matilde venia fins i tot, el primer any va fer cartells per a enganxar pel carrer, una cosa desconeguda. I vam anar a enganxar cartell i Matilde també venia en moratòria a enganxar cartell. Vull dir, ella era una dona molt activa i molt exigent en la coral, en les músiques, el nivell d'exigència. Ella buscava sempre l'excel·lència. I després està Miquel Peris, el poeta. Miquel Peris és el que va escriure el text perquè li van comanar Matilde. Ella havia fet una òpera, La filla del rei Barbut, i Vinatea, La filla del rei Barbut més centrada en la ciutat de Castelló, i ella volia fer, diguem-ne, com un cicle anual. La filla del rei Barbut, que se representava a les festes de la Magdalena, va fer la cantata de Lledó a les festes de Lledó, i va pensar que per a Nadal també necessitàvem algun espectacle, i és quan li va encomanar a Miquel Peris. I Miquel Peris, molta gràcia, va escriure un text. Miquel Peris encara recordava, quan ell era xiquet, ma mare també que m'ho contava, els antics belems que se feien a Castelló. I a més hi havia un referent previ literari de Pasqual Tirado en un relat que se diia El darrer belem. Entre els records que Miquel tenia, el referent de Pasqual Tirado i la gràcia que tenia Miquel per escriure d'aquella manera tan peculiar, pues va fer un text molt rimat, molt bonico i molt contundent i molt sonoro. Alguna vegada que m'hi fora de Castelló a representar el Belém, la gent s'ha sorprès de la fonètica, de l'èxic, la riquesa lingüística, pues, també és un factor important en el Belém.
Parlem també de la direcció que ha dirigit fins avui en dia el Belém de la Piga.
Jo vaig estar al principi dirigint el Belém durant 20 anys. Jo vaig arribar a un punt que estava agobiat. La meva professió era molt estressant. Tenia un lloc directiu en un banc i quan ve cap el Belém, que és a finals d'any, és quan més feina n'hi ha. Estava de diputat provincial i quan ve el Belém és quan se debaten els pressupostos de la Diputació. Estava de regidor a l'Ajuntament de Castelló i se debaten. Pensava que un ho ha de fer tot en absolut. Escolta, i si no n'hi ha ningú que ho faci, doncs que no se fa. I me ho vaig deixar. I vaig buscar qui me substituïre i va ser difícil. Però Rafa Lloret se va oferir, cosa que no li agrairem mai prou, i Rafa Lloret, fins que va morir, ha estat 20 anys i director del Belém. Quan va morir Rafa Lloret, havíem de buscar un altre director, però ara ja no se tracta d'amateur, els temps canvien i la gent cada vegada exigeix més qualitat. Vam tindre la sort que la meva filla, que té estudis de la carrera, la llicenciatura, no sé com se dirà això, de teatre, en l'Institut de Teatre de Barcelona, i ella se dedica a teatre, és actriu, viu d'això. Al principi posava algun problema, però després, encantada, i se dedica ja a dirigir el Belém. Dit això, la contestació sucinta són tres directors. Jo mateix, Rafa Lloret i Laia Porcar. Però has de tindre en compte que això és un treball d'equip. Nosaltres, si no haguem tingut darrere un equip, el director és el que tira del carro, però n'hi ha gent que col·labora. Ara actualment hi ha un equip de jovens, quasi tot dones, que funciona molt bé i tenen una espenta i unes idees i són innovadores, i ara el Belém està funcionant molt bé.
Centrem-nos un poc en el contingut del Belém. En primer lloc, qui és la Piga que li dona nom al Belém?
Bueno, la Piga és la reminiscència, l'encarnació, diguem-ne, o la concreció de les antigues dones que quan venien a dalt ajuntaven els xiquets del carrer muntaven un Belém. Així a Castelló, quan diem Belém, ens referim a un espectacle. El que muntaven era que cada xiquet feia el que sabia fer. Si un sabia ballar, ballava. Si l'altre sabia fer volantins, feia volantins. I qui sabia cantar, cantava. I qui no, contava un xiste. Una feia de Mare de Déu, un de Sant Josep, i dos, els que no sabien fer res, pintaven la cara de roig i feien de dimoni. I ja està, sense argument. Pues la Piga seria una d'aquelles dones convollantes que se dedicaven a pel Raval, pel carrer. Va, xiquet, vine, que tu faràs de pastoret, arreplegant a la gent. I això seria la Piga, que és, diguem-ne, el personatge principal. I està un altre personatge que és el narrador, el poeta. El poeta va recitant i conforme hi recite van eixint personatges i entre ell i la Pigà dirigeixen des de dalt de l'escenari tot el que va passant allí.
Concretem un poquet més l'estructura i l'argument del Belém, ens el pots contar?
El Belém comença, naturalment, no podia ser d'una altra manera, estant Matilde darrere, en música. És la que la colla de dolçainers i una tocata inicial. Pugen uns xiquets i n'hi ha una coral també que sempre dalt de l'escenari que va cantant Nadales, els xiquets ballen i n'hi ha escenes, diguem-ne, de camp o de carrer. I l'Àngel, i bé, l'Àngel, allò de l'Anunciació, sí, té certa cronologia bíblica, per dir-ho d'alguna manera. Després venen uns pastors, n'hi ha banys, se crema el Bartolo, s'encén les muntanyes del desert, i ve la gent de Benicàssia a apagar el foc, i a tot això és l'escena d'Herodes, que aquesta escena té la seva gràcia perquè ahí és on improvisem, perquè com el rei Herodes és tan desficaciat i tan destarifat, pues se preste absolutament a tot. Venen els reis aquells bíblics, i ahí tenen una discussió en Herodes, que acaba havien els escollons, i la cosa acaba malament. I després van passant una sèrie de personatges, i sent personatges antics, populars, el Sego Maceo, el Cacauero, el Municipal Coll de Pato, les Beates del Cor de Sant Nicolau, escenes, diguem-ne, allò que diríem costumistes. I tot això se desenvolupa teòricament en la toponímia, al terme de Castelló. Després del moment del naixement, l'escena d'Herodes acaba, en aquesta escena acaba el primer, i el demanen hostatge, Josep i Maria, pues baixen per la Torre Talonso, pel Secà, per Borriol, a demanar hostatge al senyor Duguet, en honor al patrici castellonenc Gaeta Huguet, a la Torre Talonso. Aquell els diu que te porta que siguin carlistes, Sant Josep li contesta que tots són liberals ahir. Continuen demanant hostatge per l'Horta, per la Marjal, i ahir sent també una sèrie de personatges, corders, matalapers, marjalers, llauradors, de tots els oficis. I la segona part d'ella és el naixement, l'ofrena de la gent, i ahir tot el món, i acaba tot allò en l'entra final, que ahir venen tots, els reis d'Orient i els reis mitològics. Ve el rei Barbut, ve Tombatossals, Cagueme, Arrancapins, Tragapinyols, príncep Mec, el príncep Ruc, la infantona Merilde, i comença a participar una sèrie de personatges, alguns bíblics, altres populars, altres mítics i altres pues, inventats. I tot això embolcallat per música i per dansa, i tinc certa dificultat per explicar-ho. Un Belém parroquial no és, i és un poc un d'eficaci, però ordenat, estructurat, i que té sentit. Al final, tot, no saps de quina manera, tot lligue. Al final, el que interessa és el conjunt visual, musical, escènic, poemes i el que diu la gent.
Podríem dir que hi ha un guió fix, però també apareixen referències a l'actualitat cada any, veritat?
Se busca sempre racons per a fer referències a l'actualitat. I recordo un any, l'escena d'Herodes se presta a totes les improvisacions. Que el rei Herodes diu que vinguin els meus soldats i a tots els xiquets juïnats que els tallen les castanyetes. I ve la Pigà i diu, la degolla no es farà mentre es visca la Pigà. En un any que n'hi ha conflicte lingüístic, a tots els blaveros ja que es tallen les castanyetes. Entens? O de vegades canviar simplement una paraula d'un vers, altres vegades, en aquells anys que el feminisme era notícia d'actualitat, les bailarines del rei Herodes se van sublevar contra el rei Herodes. O en any que hi ha una guerra, els soldats del rei Herodes tiren les llances i se fan pacifistes. I a més, els personatges, sempre si n'hi ha una ocasió o algun fet d'actualitat, intenten introduir-lo. Alguna vegada mos ha passat que han improvisat. Així juguem en sensibilitats polítiques diverses. I a mi me pareix bé manifestar la meva manera o la teva manera de pensar, però ho hem de saber, perquè quan estàs dalt d'una sèrie tu pots dir el que vulguis, però en certa essència l'educació no està renyida en la polèmica.
Podríem dir que el Belém ja forma part imprescindible del Nadal castellonenc. Com creus que hem arribat a aquest punt?
Hem arribat a aquest punt perquè el començament va ser molt ben estructurat, molt ben pensat i molt ben organitzat. Nosaltres vam intentar que participés tot el món. Entonces ahí se van implicar la gent del teatre, la gent de la cultura popular se va implicar, gent del Grau, gent dels Ravals, gent de la Vila. Per tant, ahí se van teixir una sèrie de complicitats, d'una xarxa, que això és molt interessant per a una ciutat, tindre una societat civil que estigui coordinada i que hi hagi contactes i col·laboracions. Això ha sigut una cosa important perquè hem entrat en contacte grups diversos, de diverses arts, diguem-ne, però també persones de diverses ideologies. I això te dona molt de camp per a jugar. Ahí ja impliques a molta gent. Però un fet, el primer any mos va pegar que no eixirem de la plaça Major, mos vestirem tots, com ahir participa molta gent, i músics i ballarins, vam eixir de la plaça Major i fem un cercavila. I vam fer vol de campanes, no t'ho perguis. Vull dir que nosaltres, quan tirem, tirem en polvorra de rei. I ja fa festa, entre que impliques a molta gent, que fem el cercavila i que ja fa més de 40 anys, pues la cosa ha anat quallant d'alguna manera per molta gent, perquè això de dir-te el castelló, escolta, n'hi ha molts castellons que viuen mons paral·lels, però per molta gent el Belém és l'inici del Nadal a Castelló.
En la teva opinió, Toni, quin és el futur que li espera al Belém de la Piga?
Bueno, el futur és com el temps, depèn de l'umbral, no pots predir el futur ni si plourà d'ací 20 dies, però vist el present, tot sembla que té un futur exuberant, perquè la gent que ara dirigeix el Belém és gent jove, i perquè els xiquets que comencen a vegades a participar en el Belém de Santet o de Pastoret els agrae, allò és una marxa impressionant i coneixen a molta gent, n'hi ha una mescla de gent de totes les edats, i això sí que és, d'alguna manera s'enganxen al Belém i continuen. Vull dir que mentre n'hi hagi xiquets el Belém continuarà. Ara arribarà un dia, potser, segur, que això deixarà de tindre vigència. No passa res, s'inventa una tradició nova o ja s'hauran creat tradicions noves. Però avui per avui el Belém té futur, sí.
Per anar acabant ja, suposa que no quedaran entrades, però quan es representa enguany el Belém?
El dissabte, el dia 23, a les 9 de la nit al Teatre Principal. I prèviament, allà crec que hem quedat a les 8, a les 8 eixirem de la plaça Major i farem el cercavila típic pel carrer mig i per tota la volta.
Avui hem tingut amb nosaltres a Toni Porcar, fundador i primer director del Belém de la Piga. Gràcies per la teva presència.
Gràcies a vosaltres per divulgar aquest teatre popular de Castelló.
I ara continuem amb les nostres cites que no podem perdre de Arronsa al calendari amb la veu del nostre company Adelí Martínez.
Arronsa al calendari continuem amb temàtica nadalenca, amb la quarta edició del cicle Nadal en Valencià organitzat per la Capella de Ministrers del 27 al 9 de desembre a un escenari incomparable, l'església del monestir de Sant Miquel de Reis, joia de l'arquitectura valenciana de renaixement i símbol del nostre segle d'or. Enguany, com a novetat del cicle, hi hauran dos espectacles familiars. El primer dimecres 27 a les 12, Contes de Nadal, on Toni Aparici i Júlia Xiner transformen l'escenari en un viatge per les rondalles de Sopo. L'espectacle fusiona música, dansa, poesia i teatre. I dijous 28, també a les 12, Talia Dansa narra la història de la princesa Medaigual amb rondalles i agendes nadalenques musicades, fusió de música i dansa que mostra com l'art pot canviar fins a les actituds més fredes. I passem a la programació habitual del cicle, que és la següent. Dimecres 27 a les 7, Capella de Ministrers ofereix sospirs, cants de la terra on exploren els cants del poble, romansos, històries cantades, danses populars i altres expressions que són parts de la nostra recent història. Dijous 28, també les 7, Cançons medievals en l'edat mitjana de Lluís Vic Vocalis, que presenta els cants de Nadals més antics, des del gregorià passant per cants medievals, endinsant-se en el Renaixement i concloent amb un cant de la Sibila. I divendres 29 de desembre a les 7, per últim, actuarà la formació Ensemble d'Una amb Nadal del Poble. Ensemble d'Una està liderada pel veterà multiinstrumentista Eduard Navarro, figura clau del folk i la música tradicional valenciana. La banda interpreta temes cantats i instrumentals de l'edat mitjana i músiques tradicionals del Mediterrani, explorant regions com Bulgària, Creta, Turquia, Occitània o Itàlia, Al seu repertori trobem cas de trobadors, danses medievals italianes o càntigues de Santa Maria, entre altres. La formació es caracteritza dels inicis per una veu femenina que li imprimeix caràcter i personalitat i que en l'actualitat és Carmen Cervà. El grup el completen Eduard Navarro, morarpa, oud, gaida búlgara, cornamuses i graies, Edu Navarro, violí, morarpa i fídula, Juanfran Ballester, buzuki i sanfonya i Carlos Mercado a la percussió. Escoltem ara un tema del disc del 2020, Terra, on Duna va fer equip amb la jove cantant Elma Sambit, que ja no forma part del projecte, però de la que podem gaudir amb la cançó Les Pigues.
Acabarem amb la programació de Carrer Volta per als propers dies. Ara mateix tenim l'exposició Marisas i los otros, de Francisco Verdonces, en la primera planta. I en el bar, Parole, 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 de Katia Padilla. Es podran visitar fins el 12 de gener, de dilluns a divendres, de 10 a 2 i de 5 a 9 de la vesprada. El divendres, 5 de gener, a les 6 i mitja, tenim el concert de Jim Cove. Dimecres, 10 de gener, a les 6, trobada de Col·lectiva 27, una associació creada per dones que pretén acostar l'art contemporani al món rural. I dissabte 13 a les 10 del matí, dins del cicle Carcosa Sessions, concert de Hey Zuri. I recordeu, cada dilluns a les 7 de la vesprada, Eternas, flamenc en femení. I cada dijous a les 8 de la vesprada, Jam Session de Jazz. I ara, Rosa Oltra ens comentarà els tallers de Carrer Volta.
Tenim el taller de ball, cada dimecres de 7 i mitja a 9, del Bureo al Sarau i del Festival Folk al Ball de Plaça. Farem vals, jota, polca, la dansà, fandango, danses del món i molt més. Tot per una aportació de 20 euros al mes. Més informació i inscripcions a festaifolk@gmail.com. Tenim també el taller de valencià, un curs de llengua, història i cultura. Serà els divendres de 10 a 11 i mitja del matí. El taller servirà per aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, ja que les classes es complementaran amb música, passejades i visites a exposicions. La donació serà de 15 euros al mes en tarifa general i 5 euros al mes per a sòcies. Taller impartit per Manel Pérez. Més informació al telèfon 96 392 20 88. Taller d'art per adolescents, els divendres de 7 a 8 de la vesprada. Il·lustració, art urbà, percussió i rap. Taller adreçat a adolescents de 12 a 18 anys i coordinat per Isabel Guirao. Més informació i inscripcions a tallerdearteisabelguirao@gmail.com. Taller d'art per a adults, els dilluns de 7 a 8 de la vesprada, per desenvolupar el llenguatge audiovisual i artístic propi mitjançant l'exploració de tècniques pictòriques. Taller de la mà d'Isabel Guirao. Més informació i inscripcions de nou a tallerdearteisabelguirao@gmail.com. El taller de tango serà els dimarts a les 8:30 per a principiants, els dimecres a les 9 per a intermedi i avançat i el dijous a les 9 en iniciació, tot això horari de vesprada. Aprem com a Buenos Aires amb el mestre Luciano Blanco en les seues classes personalitzades i adaptades al nivell de cadascú. Pots reservar la teua plaça al telèfon 657-473-638 o a la web. Cada sessió dura una hora i mitja i també es pot acudir a classes soltes. Tallers de ioga. En tindrem dos enguany. Els dimecres de 9:30 a 11:30, impartit per Flori, i podeu demanar més informació al telèfon 62 91 75 702. I l'altre taller de ioga dinàmic és dilluns per la vesprada de 7:45 a 8 i és dimarts i dijous a migdia a les 2:30, impartit per Quero Romero, amb una aportació mensual de 40 euros per un dia i 60 euros per dos dies a la setmana. Troba tota la informació actualitzada dels tallers de Carrevolta al web www.carrevolta.org/tallers.
I fins ací el nostre programa d'avui. Esperem que l'eixeu gaudiu tant com ho hem fet nosaltres. I recordeu, per aquestes dates tan senyalades que ens venen, com diu el poble palestí, existir és resistir. Salut!
Oh, benvinguts! Passeu, passeu, que les vistos en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases de...
Hola, Canimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Partofet. Senyor Charlot, senyor Wellington.